Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Bon dia, siguen tots i totes benvinguts ací a Ràdio Vila-real. Són les 12 i 3 minuts, avui és 8 d'abril, dijous, i el tema del dia no és altre que ha tornat a ser la suspensió de la vacuna AstraZeneca. Bé, però abans de parlar d'aquest tema una altra volta, perquè és com un déjà vu, no? Aquests problemes que té sempre aquesta vacuna i que encara que la intentem defensar molts de nosaltres, torna la polèmica, doncs veurem què és el que passa, no? Víctor Rubio, bon dia, Víctor.
Bon dia, Maria.
Com estàs avui? Nerviós per el partit? Estàs ja entrenant?
No? A part de nerviós per el partit, ja me cansa lo de les vacunes,
Sí, veritat, AstraZeneca sí, AstraZeneca no. Pareix una margarita que li estan llevant els pètals, pareix mentida, no?
Damunt ahir sembla que una de les peticions per a que la gent torni als estadis és que hi hagi un 60% de població vacunada.
Damunt, o sigui...
Per lo tant, me corre ja pressa que vacunen a tot el món.
Ja, no? Ja, vinga. Doneu-vos pressa, no? Sí, després... Conta'm un poquet l'esport i després et parlaré de tota aquesta decisió de la vacuna AstraZeneca per tindre informat als nostres oients. Conta'm tu primer, a veure.
Sí, ahir va guanyar el Chelsea en Champions 0-2 al Porto i avui, per exemple, tenim a les 9 de la nit el Granada-Manchester United i mitja horeta més connectarem nosaltres en ese Dinamo de Zagreb, Villarreal.
Uh-huh.
En el tenis, Will, en chiques, Muguruza, Joa, les 5 i Paula, Badosa, les 8, en América, crec que estan. I en Marbella hi ha un partit interessantíssim perquè és pràcticament el present i ja quasi passat del tenis espanyol, Feliciano López contra Alcaraz, que te vaig dir jo en Australia, que era pràcticament el projecte més jove que tenim en el tenis espanyol, a les 5 i mitja. Per lo tant, partit interessantíssim.
Pues que bé, no? I de respecte al 3, bàsquet, sí, tenim bàsquet?
Tenim bàsquet, va guanyar Houston el derbi de Texas per culpa d'este partit i culpa meva, algun amic me va perdre una aposta.
Pobret, és que eres roi, per què has fet això?
102-93, vam acertar tota la resta, menys este.
Menys 6,
I Phoenix va guanyar 102-113 a Utah. Dir que comença el Masters, avui, a les 4:18 de la vesprada, comença el primer espanyol, que és Sergio García. Des de les 6 i mitja de la vesprada en la tele, si algú té la parabòlica que va a Anglaterra, a les 2 i mitja de la vesprada ja comencem. I En la lucha libre hay una noticia importantísima.
¿Quina?
La boxeadora, perdirlo así, porque ella realmente no es parte de este negocio, de este teatro, perdirlo así. Ronda Rousey, Ahir Badir, Nick Khan, el director de ventas de esta empresa, que seguramente tornará en un futuro próximo.
¿A qué veis? Es una alegría, ¿no?
Claro, también. La primera alegría es que el contrato de esta boxeadora acababa en teoría el 10 de abril. El dissabte, per lo tant, se suposaria que ja estaria renovat.
Ah, però mos ho estan amagant, no?, fins a aquest dia.
I després, si és un futur pròxim, home, el més optimista diu que ja torna el dissabte, però no. Jo tinc les dates de juliol-agost, que ja és quan en Estats Units se suposa que ja se podrà fer vida normal.
No?
Sí, ja estarà pràcticament el 100% del públic en tots els llocs. Jo apunte més a aquestes dates, però això és importantíssima notícia perquè... lo que genera esta chica, la veritat és que és increïble.
Uh-huh.
O sea, va arribar a un punt quan estava ella que pràcticament n'hi havia més gent en interès per els combats de elles que és d'ells.
Que d'ells, pues, això ens agrada moltíssim. Ara, t'he dit una cosa. Segur que ara mateix hi ha gent, per culpa teua, pujant al terrat a canviar la parabòlica a direcció al Regne Unit, saps?
Vols que te conte una cosa?
Conta'm, conta'm.
Tu saps que en teoria, almenys jo i quasi tots els que conec ho tenen així, és que tenen el Digital Plus antic de tota la vida de la parabòlica i s'antena està encara d'acabar a Alemanya?
Sí? Perquè arribi millor la senyal o el que siga, no saps per què, no?
No sé per què, però... ho van descobrir fa, no sé, 7 o 8 anys en un mundial, que la gent va inventar com un truco, que era que si tu ficaves sintonitzar tots els canals, que agarrava aquesta antena, estava encara d'acabar a Alemanya i tu fos veure canals en alemany.
Ah, pues, xics, xiques, persones, oients de Ràdio Vila-real, si teniu una parabòlica encara del Digital Plus antic, per favor, pugeu al terrat i fiqueu-la cara a Alemanya. Que pareix que aixina encara... I si voleu aprendre alemany, també, escolta, és una iniciativa que vos portem avui des de Ràdio Vila-real, no?
Jo i mon pare, en alemany, escoltar aquests noms espanyols, fa gràcia.
És divertit, no? És divertit. Sí, a mi no, també em faria gràcia que tu digueres els noms en alemany, saps? També m'agradaria escoltar-te, no?
L'únic este any no crec que juguem contra cap equip d'allí.
No crec. Et pareix bé que es comencem ja, ficamos en massa per parlar què és el que ha passat en AstraZeneca, perquè és que jo crec que tot el món ha dit, per una altra volta, doncs sí. Enèsima volta de rosca la vacunació amb el fàrmac de AstraZeneca després que l'Agència Europea del Medicament trobara possibles vincles, entre comillem, possibles vincles, entre els casos de trombes i l'administració de la vacuna. Ja saben, la trombosi esa que va afectar a unes persones, no? Doncs bé, pues el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han pactat suspendre temporalment el seu ús en els menors de 60 anys. En aquest moment del procés de vacunació, la majoria d'ells és personal essencial, com a docents o policies. Ja sabem que aquesta imatge, no?, que vam veure que mentre estaven vacunant els docents va entrar un metge amb bata blanca dient que suspenia, perquè recordem que quan es van vacunar els docents, Víctor, no sé si te recordes, aquesta imatge de que es va tindre que... vacuna en ese mateix moment que s'estava vacunant als docents.
Ho recordo perfectament perquè conec una xica que la tenien que vacunar esa setmana.
Correcte.
I en dos minuts me va dir, ostres, ja no me vacunen.
Uh-huh. Pues bé, encara que l'Agència Europea del Medicament va concloure que els beneficis continuen sent majors que els riscos i va evitar fixar una limitació d'edat, la majoria de casos s'han detectat en dones menors de 60 anys, però l'òrgan regulador no ha pogut constatar factors de risc específics. Així que el Ministeri de Sanitat ha proposat, després de reunir-se amb els seus homòlegs europeus, limitar el seu ús en aquest grup d'edat apel·lant al principi de precaució, és a dir, serien dones menors de 60 anys. Jo sí que és veritat que conec el meu cas més proper d'una parella, ell i ella, que van ser vacunats, i és veritat que ella va tindre més efectes secundaris que ell, però també ens han dit que tinguin efectes secundaris és més bo, perquè és com si et farà més efecte la vacuna. Però bé, encara que l'Agència Europea del Medicament mai va recomanar parar la immunització amb aquest fàrmac i va donar el seu aval a l'administració de medicament a partir dels 18 anys, l'aparició a Europa de diversos casos de trombosis a mitjans de març després d'administrar aquesta vacuna va precipitar que una quinzena de països europeus pararen temporalment de les burxades, no, de pinxar aquesta dosis d'AstraZeneca. En una primera anàlisi, l'agència va resoldre que la vacuna era segura i efectiva. No obstant això, la nova anàlisi per a aquesta Agència Europea del Medicament dicta el dimecres que ha recolzat de nou la vacuna, encara que ha demanat que la fitxa tècnica de producte conste els efectes dels coàguls de sang com a efectes secundaris molt estranys. I ha tornat a dir que bé, i clar, això pues, ha sacsejat de nou l'estratègia a Europa. Què han fet altres països? Bé, pues, per exemple, el Regne Unit ha recomanat no vacunar amb aquest fàrmac a menors de 30 anys. I, per exemple, Bèlgica també ha proposat limitar el seu ús sols als majors de 55 anys. I Itàlia ha anunciat que donarà la segona dosi a qui té la primera. Però per a la resta es concentrarà la vacunació amb AstraZeneca en els majors de 60 anys. Bé, i així a Espanya, doncs, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat que en els pròxims dies es decidirà què fer amb aquells ciutadans menors de 60 anys que ja han rebut la primera dosi de la vacuna AstraZeneca, no? Les coses de Palacio van despacio, Víctor.
Jo ara sí te pregunto quina vacuna mos toca a tu i a mi, ho tenim clar.
Jo, no, clar. Després tindrem el diputat autonòmic del PSPB, Carlos Laguna, que li preguntarem per tot això, que quines són les idees que tenen ara mateix. Si aquestes persones que les han vacunat, si rebran la segona dosi amb AstraZeneca, li pinxaran una altra. Aquestes persones, les dones menors de 60 anys, quin tipus de vacuna rebran? Ja tenen clar que serà la Pfizer, serà la Moderna, perquè també li preguntarem per l'embolic que s'ha muntat, perquè Ximo Puig, diguem, ha demanat vacunes Janssen, que són tan sols una dosi, però pareix que a Puig se l'ha lavat per aquesta gestió. En canvi, a Ayuso, que ha intentat comprar la vacuna russa Sputnik, se l'ha criticat.
Clar, n'hi ha una gran diferència.
Clar, clar.
Que la Sputnik no està aprovada per la Unió Europea.
És això. Entonces, com hi han crítiques que hi ha molta gent que està dient i perquè a Ayuso la critiquen i a Puig no el critiquen, que siguen ells que mos ho responguen per tindre informat a la gent, perquè la gent no sap si una vacuna està aprovada, si l'altra no, perquè uns poden comprar-la, perquè els altres no, que ens ho explique el diputat autonòmic del PSPB dins d'una estona. I ara sí, Víctor, passem, si et pareix bé, com sempre, a parlar de les xifres, perquè s'han notificat 149 casos nous de coronavirus confirmats. La província de Castelló ha registrat 11 casos nous de Covid. Els hospitals valencians tenen actualment 393 persones ingressades, 27 a Castelló amb 7 pacients a l'UCI. S'han registrat 15 defuncions a tota la comunitat valenciana i han mort 4 a Castelló després de dies sense tindre cap persona que faltara, no?, a causa de la pandèmia. S'han registrat 13 nous brots a tota la regió i un d'ells ha sigut a Benicarló amb 3 casos d'origen social. Respecte a la política, hem tingut una novetat. Ja sabem que van a fer primàries a lo que és el Partit Popular de la província de Castelló, que hi havien dos candidates, que una era l'alcaldessa de la Vall d'Alba, Marta Barrachina, i l'altra era l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester. Doncs bé, no patisquen, perquè dues sumen forces des de ja i treballaran en un projecte únic per a crear el PP fort que els castellonencs necessiten. Així on s'ho transmetixen en la seua nota de premsa que ens han fet arribar. Les precandidates a presidir el Partit Popular de la província de Castelló, Marta Barrachina i Carmina Ballester, han mantingut una reunió de treball que ha servit per a tancar el pacte d'integració que permetrà centrar-nos en el que de veritat és important reconstruir el Partit Popular, que siga l'alternativa als governs socialcomunistes, cite textualment, de la desocupació i els conflictes institucionals. Tenen a la nostra pàgina web penjada aquesta nota de premsa que ens han fet arribar. I respecte a la nostra pàgina web www.radiovilarreal.es, també tenen que buscar la nota de premsa que ens ha fet arribar l'equip de govern de Vila-real, perquè l'Ajuntament recupera els actes institucionals posposats per la pandèmia amb un intens calendari oficial adaptat a la Covid-19. Si ahir va vindre la regidora de Cultura, Rosario Royo, i ja vam tindre que anotar, diguem, el calendari tots aquests actes culturals, doncs ara l'alcalde, ahir a la Junta de Portaveus, va dir la programació per als pròxims mesos i es recuperarà els homenatges pendents a les medalles d'or, premis 20 de febrer, Reina i Dames de fa 50 i 25 anys i també les noces d'or. Tenen totes aquestes dades a la nostra pàgina web per poder-les anotar a les seues agendes. Et pareix tot bé, Víctor?
Sí, no, això ja m'ho van dir ahir per la vesprada nit, ja me va dir una persona d'este poble que recuperaríem els actes.
Sí, la veritat és que tots aquests actes es recuperen. És bo per a tots, perquè quan hi ha una activitat, diguem que l'hostaleria i els comerços del voltant ho agraeixen, no? I nosaltres que puguem xerrar amb tots ells i que tinguin la seva presència sí, a Ràdio Vila-real. La mateixa presència que té, com cada dijous, a Davi, Víctor, que ve a contar-nos les novetats de treballs, no? Que jo crec que tanta falta fa en aquests moments. Uns consells publicitaris i entra la nostra companya Imma Cerdà, com sempre, molt ben acompanyada.
Estás a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia d'UCI continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Aquesta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat, una forma de fer Europa.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Vila-real del grupo M Automoción en las instalaciones de siempre de SEAT Vila-real. ¡Te esperamos! Yeah.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
No esperes más. Llegan las ofertas especiales Hyundai Mobi Corea. Liquidación de 23 unidades de vehículos gerencia y demostración. A un precio irrepetible. Mobi Corea, tu concesionario Hyundai en Castellón.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, Avenida Castellón número 1, Vila-real.
Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz junto a la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo. Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
Bien, y ha llegado uno de los momentos favoritos de este programa de la semana, que es esa lista de empleo, ¿no? Que nos trae, como siempre, la presidenta de Adavi, Inma Cerdá, acompañada por José Vicente, que contigo todavía no había coincidido, ¿eh? Pero bien. Contadme un poquito qué es lo que tenéis esta semana para ofrecer a nuestros oyentes.
Pues mira, en principio aquí tenemos las ofertas de Labora, tenemos las del Baix Maestrat, que tenemos en Vinaroz, que falta un peón en un vivero.
Luego tenemos en el Alto Palancia, tenemos tres ofertas. Una de ellas en Barracas, sería peones de la construcción, albañiles oficiales de segunda.
Después tenemos en Segorbe, serían dos ofertas, que sería soldador, soldadora con nociones de electricidad, ayudante estética con experiencia y es para media jornada.
Luego pasamos a la Plana Alta, tendríamos ocho ofertas, una de ellas en Cabanes, delineante proyectista.
Otra sería para Les Coves de Vinromà, sería un puesto de trabajo para un peón agrícola.
Luego pasaríamos a Almazora, chofer repartidor.
Sí. Para Borriol tendríamos dos conductora de camión y otra que sería maquinista retroexcavadora mixta.
Luego, en Castellón de la Plana tendríamos tres. Conductor, conductora de tráiler C más E, con tacógrafo en vigor. Luego, soldador, soldadora, micmac y electrodo. Y un limpiador, limpiadora.
Muy bien. Y tendríamos después en la Plana Baixa, en Onda, tenemos un operario para mini excavadora.
Luego, en la Valluso tendríamos dos, un profesor de, o profesora de autoescuela y un peón industrial.
Oh, y en Villarreal tenemos dos, una, un fontanero albañil y requieren dos puestos. Y después tenemos pintor o empapelador. Y ahora sigues tú.
Vale, luego pasaríamos a las ofertas de la Diputación, ¿vale? Sí. Volveríamos a la Plana Alta, tendríamos seis ofertas, una de ellas en la Baidalba. Sería un cocinero en un bar-restaurante ubicado en Baidalba y solicita incorporar el cocinero.
Luego en Borriol tenemos un maquinista para retroexcavadora y mixta. Y dice, las observaciones, empresa de construcción precisa maquinista para retroexcavadora y mixta. Las funciones se desarrollarán por la provincia de Castellón. Valorable experiencia que se te ha relacionada con el puesto y las funciones a desempeñar y el carnet de carretillero y sobre todo muy importante los cursos de prevención en riesgos laborales. Es de suma importancia que estos cursos estén al día.
Luego también en Borriol tenemos un conductor o conductora de camión, una empresa de construcción que precisa del conductor de camión para suministros de materiales en obra. Se valorará el carnet C, el carnet E y el CAP. Experiencia en almacenes, experiencia como conductor de vehículo con manejo de la pluma y curso de prevención.
Y ahora tenemos en Almazora un carpintero o carpintera en aluminio. Y es una empresa dedicada a la fabricación de piezas de carpintería metálica ubicada en Almazora, que precisa incorporar un carpintero de aluminio.
Luego, en Castellón de la Plana tendríamos dos ofertas, una de ellas analista de mercado en el sector cerámico, es una empresa ubicada en Castellón y precisa el analista.
Y tenemos un ayudante de sondista, con el carnet C, se requiere ayudante de sondeos y perforación para trabajos en la provincia de Castellón y limítrofes para la realización de tareas relacionadas con la obra civil y construcción.
Luego pasaríamos a la Plana Baixa y tendríamos dos ofertas, las dos en Moncófar, una de ellas electromecánico o electromecánica, mantenimiento y reparación de la maquinaria cerámica, instalación y ajuste mecánicos, mantenimiento preventivo y correctivo en la cadena de producción y gestión de averías.
Y ahora tenemos técnico o técnica de laboratorio, trabajo en laboratorio cerámico, para la planificación de la producción, compra de materia prima, pruebas de tierra y producto acabado, análisis de producto. Y trabajará en realizando pruebas de calidad, investigación y desarrollo y todo esto. Y ahora tenemos todas las ofertas al día respecto a la Bora y la Diputación, pero queríamos comentar alguna cosa más, sobre todo en formación, ¿verdad, José?
Sí, en breve saldrán las inscripciones para 90 cursos de formación en la Bora. Serán cursos para el segundo semestre del año, será para julio, una cosita así, y estarán distribuidos por toda la comunidad. Y nada, cada curso será para unas 10 personas, por el tema COVID, está limitado a unas 10 personas, y en total pues podrá beneficiar a unas 900 personas.
Eso son muchas personas, sí. Y la verdad es que estamos viviendo una época muy, muy fuerte con el tema de la formación.
Y muy importante que la mayoría de esos cursos al final te darán un certificado de profesionalidad.
Pues muy bien. Luego también en nuestro grupo de Facebook, por cierto, Desempleados de Villarreal, Adavi, tenemos el grupo de Facebook donde allí podéis encontrar todas estas ofertas y muchísimas ofertas más, pues toque, ahí está todo el trabajo que se mueve en aquí en la provincia. Y bueno, he estado viendo que sobre todo es para la lanzadera de formación, empleabilidad y emprendimiento. Estos las sedes están en Burriana y en la Alcora. Inscripciones, voy a dar aquí unos teléfonos, que es 647948437, otro que es 674179362, otro que es 610321875. viene de Labora y está dirigido a personas desempleadas. Es formación específica para la cerámica, orientación laboral, gestión de ofertas de empleo, asesoramiento, entre otras. Esto es muy importante. Y esto lo he cogido del Ayuntamiento de Les Alqueries.
¿Ves qué bien? Es que nuestro ayuntamiento, sí, es que, Inma, no podemos decir bien, otra cosa.
Muy bien, así, la verdad es que sí, os cuido mucho. Es importante. Y luego también quería comentaros que en el grupo de Facebook, para entrar en todas estas ofertas, cuando queráis ver alguna, lo que tenéis que hacer es... por ejemplo, aquí tenemos las de Labora, que dices, bueno, pues las de 7 de abril, vale, yo quiero esa oferta que pone limpiador, limpiadora en Castellón de la Plana y tal, y esto como que estoy apretando y no va, tienes que clicar primero en el enlace azul, y ese enlace azul te llevará directamente a la oferta, al PUN Labora, que es ahí donde tienes que tener preparado tu currículum vitae en PDF, porque cuando veas que la oferta te interesa, tienes que añadir tu currículum para enviarlo. Y entonces pasas al periodo de selección, ¿no? Y bueno, también aquí tenéis muchas ofertas también, ya os he comentado antes, de lo que es bien las ETTs o simplemente, pues... Mira, aquí hay turismo... Uy, ahora me he liado.
Sí, es que tenemos a Inma, que hoy se ha traído el ordenador.
Sí.
Y la estoy viendo bucear y navegar.
Estoy,
¿no?,
navegando, de verdad que
sí. Y nos lo está diciendo.
Sí. Además, hay otra cosa muy importante, que esto ya en boli, ¿sabes?
Sí, directamente. Yo te digo una cosa, como el boli no hay nada muchas veces.
Es que, la verdad es que sí, porque tengo en la cabeza, se me olvida algo. Ay, claro, lo tengo aquí apuntado en boli. Bueno, pues resulta que hoy se abre el plazo para las inscripciones de los exámenes que se van a hacer en junio, sobre el Valencià, el nivel A2, B1 y C1. Hoy es el primer día y hay que espabilarse porque...
Pero eso ¿de qué es? ¿De qué?
Sí, sobre la chunta cualificadora.
Ah, la chunta, porque claro, la Escuela Oficial de Idiomas ya se hizo la inscripción, ya está finalizada. Es más,
sí,
se bloqueó la página.
Exactamente.
Y ha entrado muy poca gente de libre.
Claro, entonces, en el momento que sabes que tienes solo unos días, que me parece que es de hoy al 14, pero mira, la verdad, hoy, mañana, cuanto antes, coger, apuntaros, porque además resulta que vais a pasar una criba y, claro, van a hacer, a ver si te van
sí,
a
sí, porque
dar...
hay que pensar que a lo mejor este año hay menos plazas debido al COVID,
claro,
para entrar que otros años.
Claro, entonces hay que apurarse con el tema. Y bueno, después también hay que decir que han dividido los exámenes y los siguientes exámenes serán para el segundo semestre del año. Por ejemplo, el B2, el C2, estos se harán en noviembre. Y el día de la inscripción para esos exámenes será el día 7 de septiembre. Comienza el día 7 de septiembre y solo son un...
Eso ya lo recordaremos días. Cuando venga, porque de aquí al 7 de septiembre se nos ha olvidado un poco.
Claro. lo que de verdad no se tiene que olvidar es que es muy importante y que son exámenes que realmente van a servir... Luego, a la hora de cualquier trabajo o bolsas de
para
empleo...
Para oposición sobre todo, son de lo más requeridas. Por ejemplo, ahora en mayo tenemos también oposiciones ya para maestros de secundaria y tal, que también van a empezar. Se han recuperado todas esas oposiciones también.
Claro, hay que pensar que estamos en una década que ahora de repente, pues claro, se va a mover muchísimo trabajo y justamente en oposiciones, en todas las bolsas, y claro, ahora es el momento de formarse y de ponerse...
Ahora que estamos un poco parados es la necesidad, ¿no? Sí. Yo no quería que os fuerais de aquí sin preguntaros, sé que con Susana siempre te pregunta un poco sobre el tema del hackeo del SEPE, ¿no? Bien, nos... Hay por ahí un rumor, bueno, que han bajado las cifras del paro. Muchos dicen cómo no van a bajar si es que se ha hackeado la cuenta del SEPE y no nos pudimos apuntar. No sé si han habido problemas para cobrar ERTEs No sé hasta qué punto vosotros nos podéis informar de este tema. Bueno, por experiencia personal, sí. José Vicente sí que me decía que él sí que ha cobrado el paro, ¿no? Tema sí. de paro, dinos, sí. Dinos.
El paro sí. Sí que es verdad que los ERTEs están dando más problemas.
Tan claro.
Pero desde eso desde el principio.
Ah, desde el principio,
eso
¿no?
Desde el principio, los ERTEs desde el principio.
No, no se debe a ningún hackeo. No, que no, eso... no le echen la culpa al hackeo ahora, ¿no?
Sí, no. Eso viene de largo.
De largo.
De largo, sí.
Bien, pues hasta bueno, aquí es todo lo que podemos informar.
Claro,
¿no?
Intentaremos, ya que lo has sacado, intentaremos averiguar alguna cosa más y ponernos un poquito más al día con este tema. Mm. Pero en principio, pues no está todo muy claro, la verdad.
Luego sí que es verdad que ha habido mucha gente que no se ha podido apuntar debido al hackeo. Eso es, sí que no han cobrado.
Sí, claro,
claro, sí. Que no sí. Uh-huh. Es que ahí...
Pues bien, chicos, pues yo creo que nos traéis siempre cargados de información, ¿no? Hemos visto que hay trabajos de todo tipo que tienen que entrar al Facebook de la página de Adavi para sí. apuntarse, que ya nos has explicado cómo,
al
entrar
teléfono,
en el link y... danos tu teléfono porque tu teléfono sí. lo he tenido que custodiar a mitad de entrevista
sí,
de tanto que vibraba. Bueno, te lo he puesto en vibración directamente. ¿Nos puedes decir el tu teléfono que no venga, para de sonar?
Si alguna persona quiere contactar con nosotros, lo puede hacer a través del teléfono 655-450-989. Y nos puede encontrar también los jueves aquí en la Fundación Caixa Rural número 3. En el cuarto piso.
Perfecto, pues ahí queda. Pues muchas gracias y os emplazo al próximo jueves con nuevas ofertas de empleo.
Muchísimas gracias.
Gracias.
De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo.
Estás a la 92.2 FM.
En Grúas Tomás creix en Mamtú i ho fem compromesos amb un futur sense contaminació, amb una missió ben clara, solucionar problemes. I després d'aquest any que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt, com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grúas Tomàs. And I'm feeling
good. El teu fill o filla pren la comunió aquest any? Caixa Rural Vila-real llança la campanya Llista de Comunions 2021. Informa't dels avantatges i regals en la teua oficina habitual. Campanya vàlida fins el 15 de maig de 2021.
Onda Late Cultura. Estrena temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Lolita Flores, Cayetana Guillem Cuervo, Fernando Cayo, Antonia San Juan y el mejor humor con los cómicos Luis Piedraíta, Pablo Ibarburu, Valeria Ross y Santi Rodríguez. Reserva ya tus entradas en www.onda.es. Onda Late Cultura. Ayuntamiento de Onda.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Tenim ara amb nosaltres a la regidora de Seguretat Ciutadana i de Salut de Vila-real, Sílvia Gómez. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia a totes i a tots.
Bé, tenim molta curiositat, diguérem, per aquest esborrany que s'ha fet per, diguérem, ficar, no sé, restriccions o normes a la circulació d'aquests vehicles, bé, que relacionem, diguérem, un poquet amb els patinets elèctrics, no?
Sí, sí, bé, com bé dius, ho relacionem, no? Els vehicles de mobilitat personal, els relacionem directament amb els patinets, encara que es poden considerar uns altres vehicles com en aquesta modalitat, no? Com podrien ser el Segway, o poden ser uns altres vehicles que, com diu la definició, és un vehicle d'una o més rodes dotat d'una única plaça, ¿vale? Propulsat exclusivament per motors elèctrics. Aleshores, dins d'aquesta definició poden ser més els vehicles que catalogats com a vehicles de mobilitat personal, però evidentment ens centrem més en els patinets elèctrics perquè són els que més han proliferat, no?, en les ciutats actualment.
Sí, tindrien que tindre una velocitat màxima entre 6 i 25 km per hora, no? Uh-huh. I la veritat és que jo imagine que aquesta idea sorgís, pues, de veure que abunda moltíssim la mobilitat d'aquest tipus de vehicle, no? I que normalment circulen per on volen i que ja s'han produït diversos accidents per culpa d'ells, no?
Sí, evidentment, com dius, aquesta normativa, aquesta proposta de normativa la fem per això, no? Per el tema de, per assegurar, no?, el que és la conducció i, bueno, i la seguretat de tant els peatons com les persones que van en el seu vehicle. Com dius, ha proliferat moltíssim la utilització d'aquests patinets elèctrics, aquests vehicles de mobilitat personal, i evidentment quan ja n'hi ha una proliferació important, és importantíssim ja regularitzar-lo, no?, per a que les persones sàpiguen per a on poden anar, en quines condicions i què han de fer, no?, en aquests patinets. I, bueno, i aquests patinets com han de ser, no?, que estiguen homologats, que tinguin, pues, bueno, si vols, després parlem de la proposta de normativa, que és la que estem preparant, que realment hem ficat unes qüestions damunt de la taula que creem que són molt importants i que són decisions, com dic, són tècniques, perquè realment decisions polítiques són poques les que fem en aquest cas, sinó la decisió política és la de sí que fer la normativa municipal, perquè per ara no estem obligats a fer-la, però sí que hem decidit fer-la, però evidentment aquesta proposta de normativa és una proposta tècnica, evidentment, perquè els polítics evidentment no entrem a nivell tècnic de circulació del trànsit i demés.
Clar, perquè diguem que és una ordenança molt novedosa, que sí que és veritat que en altres municipis s'estaven plantejant des de fa temps, la ciutadania ciutadania venia reclamant-lo inclús a nivell nacional, la tràfic que es fera, diguem, un reglament que diguera com es podia circular amb aquests vehicles, però és veritat que si a Vila-real vos haveu anticipat a que ells prenguen els de dalt la decisió, no?
Sí, de fet vam esperar a que l'Estat ja se pronunciara en quant a aquests vehicles de mobilitat personal. Evidentment, també crec que és necessari que n'hi hagi una normativa més concreta, no? Perquè a nivell estatal s'ha fet una diguem, una normativa, una regulació molt, molt diguem, genèrica, i creiem que s'ha de concretar. Però, evidentment, esperant aquesta normativa més concreta, creiem que els municipis tenim que donar un pas, i per això ho hem fet. Pensem que és molt important que aquests vehicles es puguen conduir persones pues majors de 15 anys, que ara veiem a xiquets i xiquetes d'una edat, menors inclús de 15 anys, que vagin en aquests vehicles, que com has dit, poden anar de 6 km hora fins a 25 km hora. Aleshores creiem que han de tindre ja una certa edat. I no hem anat a 16 anys perquè ara avui per avui un ciclomotor el pot conduir un jove de 15 anys. Aleshores volíem equiparar a que, bueno, els tècnics van proposar que s'equiparara, no?, la mateixa edat per a un ciclomotor com per a aquest vehicle de mòbil personal.
Sí, també han delimitat que tan sols es pot ocupar per una persona i inclús tenen que portar un casc homologat.
Sí, això és un dels requisits que hem establert en l'ordenança, que no poden anar, això ho hem vist per totes les ciutats. Jo crec que qualsevol persona ho hem vist, que en el vehicle, que en aquestes patines, inclús ara en dues persones, evidentment això serà sancionable quan tinguem l'ordenança en vigor, i també és obligatori l'ús del casc, sobretot per la seguretat, no?, del conductor. El que sí que s'ha establert a nivell tècnic és que és recomanable l'assegurança de responsabilitat civil. No serà obligatòria, però sí que és recomanable, perquè les assegurances de les vivendes assumissin la responsabilitat de les persones majors de 18 anys, però segons tenim entès, els menors de 18 anys no la tindrien coberta, no?, en l'assegurança de la vivenda. Aleshores, creiem que una persona que agafi, un menor d'edat que agafi un patiner, hauria de tindre una assegurança de responsabilitat civil.
Perquè podem produir accidents vials, com ja hem vist, i clar, això podria facilitar molt a l'hora dels desperfectes que es puga ocasionar.
Clar.
No? Sí. I jo crec que una de les coses que també li agradarà moltíssim a la ciutadania i que rebrà molt bé és saber per on poden circular aquests vehicles, perquè ara per ara circulaven per on volien.
Sí, això també és molt important, perquè, com dius, el que cada un pugui anar per on vulgui, per les aceres ja era és un perill, no? Igual que les bicicletes no poden anar per les aceres, i evidentment aquests patiners tampoc, aquests vehicles de mobilitat personal tampoc. Aleshores es prohibís anar per les aceres, i sí que se podrà circular per totes les vies de la ciutat, que també estàvem barallant el poder excloure algunes vies de doble sentit o d'únic sentit, però finalment el que hem decidit que sí que se puga circular per totes les vies, sempre en una normativa com qualsevol vehicle, en el que han d'anar per el centre de lo que és la calçada, per adelantar a un vehicle qualsevol, com a un vehicle de mobilitat personal, hauran de, sempre que se puga, distanciar-se un metro i mig. I aleshores el que fem en aquesta ordenança és marcar uns criteris bàsics per a garantir això, la seguretat de totes i de tots, de tant els peatons com les persones que condueixen aquest vehicle, com els conductors d'altres vehicles que es troben en la via.
Sí, regidora, tindrem que ficar-nos un poquet en el cap que un patinet pot ser equiparable a una bicicleta, no? Que tindria que anar per el mateix lloc i tindre la mateixa responsabilitat, diguem.
Sí, de fet, els vehicles de mobilitat personal s'equiparen a vehicles. S'equiparen a vehicles, i per tant tenen que complir la mateixa normativa de la ordenança de trànsit, perquè com hem dit, aquesta proposta de normativa no és una ordenança nova, sinó que és una modificació, una ampliació, podríem dir, de l'ordenança de trànsit i de circulació que tenim a l'Ajuntament de Vila-real. aleshores, ahí ja diu que és un vehicle, no? Que està contemplat com un vehicle i, per lo tant, tindrà les mateixes sancions i les mateixes normatives que un qualsevol vehicle que pot ser un cotxe.
Ahí venia jo ara, no? Quan vaig veure tot aquest esborrany que Cair vam xerrar així a la ràdio i vam explicar als nostres oients els punts cadascun d'ells, què es podia i què no es podia fer, el meu dubte es quedava en l'aire de si, per exemple, veuen a un xiquet menor de 15 anys portant un tipus d'aquest vehicle, si se li podria multar, si veuen que fica el patinet, el deixa aparcat a un lloc que no toca, si està circulant per una zona peatonal, que es podria carregar alguna multa de caràcter econòmic?
Sí, sí, evidentment. El mateix que qualsevol vehicle, qualsevol cotxe, qualsevol moto, es regirà per l'ordenança de trànsit i de circulació de l'Ajuntament de Vila-real i, per tant, se tindrà les mateixes sancions que com un vehicle qualsevol. Uh-huh. El que incomplisca la normativa té una sanció que està establerta pues, en l'ordenança.
Uh-huh. O sigui, jo imagino que a partir d'ara, regidora, podria rebre telefonades per part d'altres ajuntaments, no?, informant-se per portar aquesta ordenança també als seus espais locals, no?
Sí, bueno, sempre tenim, no? Sempre, a més, hi ha comunicació entre els tècnics, entre els polítics, per a qualsevol iniciativa que tinguem a nivell polític, a nivell tècnic, sempre és molt bo, no?, el poder intercanviar experiències perquè creiem que pues, una normativa, una experiència, una iniciativa que isca bé, que tinga èxit, pues, bé, copiar-la no està mal, no? En aquesta vida, el copiar quan la cosa, quan ha anat bé aquesta iniciativa, aleshores és important i, a més, sumes i sempre creixes, no? I jo crec que finalment és beneficiós per a totes i per a tots. Quan vem una iniciativa en una altra població que està molt bé, pues, poder-la inclús copiar i millorar-la si cap, no? Aleshores, per ara no he tingut, però sí que sé que a nivell tècnic s'ha parlat en diferents poblacions per a barallar aquesta normativa de lo que se vol fer en altres poblacions, com per exemple nosaltres hem parat en Castelló, que també estan a punt d'aprovar-la, si no m'equivoco, crec que no l'han aprovat encara, però estan a punt. Aleshores, és molt bo, no?, el poder parlar entre nosaltres. A més, Castelló sí que és una ciutat molt més gran que Vila-real, però també ja és una ciutat, no? Aleshores, ens comparem en ells i sempre pues, bueno, pues, veiem que quina normativa podríem aplicar també nosaltres a Vila-real.
A més, els ulls durant tota aquesta setmana també estan ficades així en Vila-real, no? Per aquesta vacunació massiva que s'ha iniciat a les persones nascudes en els 56 i 57, no? Haveu facilitat també, vam xerrar a principi de setmana amb el jefe de policia local, José Ramón Nieto, no?, que ens va explicar totes les facilitats que tindria els visitants, no?, els que venen a vacunar-se. També veu habilitat la línia del bus groguet, no?, per a que la gent el puga agafar i que siga més fàcil i no hi hagin aglomeracions de vehicles, no?, al voltant d'aquest centre de congressos, no?, de fires. Com ho estan trobant? No sé si vostè ha anat a visitar, com està l'afluència?
O sigui, sí, de fet està perquè du la coordinació de la vacunació a Vila-real. Aleshores sí que està molt present en aquests dies de vacunació. En primer moment en els docents, que van ser 4 dies de vacunació per a aquests, i la veritat que va funcionar de meravella. Venien aquestes persones, venien els docents per centre, venia un coordinador de cada centre en llista de les persones que tenien que vacunar-se i era tot molt àgil. La veritat que hem d'agrair la tasca dels sanitaris, tant sanitaris com infermers, metges, administratius, tot el personal de la Conselleria, tant d'Educació com de Sanitat, i també els tècnics municipals, no?, que s'ha treballat a contrarrellotge per a ficar en marxa el centre de congressos, per a habilitar-lo, per a ficar-lo còmodo, per a que les persones que pogueren arribar, que arribaren de la manera més fàcil i accessible possible en la senyalètica, en l'habilitació de pàrquings, perquè pensem que és un moment històric, no?, i estem vivint-lo en Vila-real i volem que les persones que vinguin de les diferents poblacions de Vila-real, que vinguin al centre de congressos, que senten a gust, que senten acollits, que aquest moment que van a rebre una vacuna d'un virus que ens ha canviat la vida d'una manera tremenda, pues siga pues, un moment bo, no?, i que tinguin una sensació pues, agradable, no?, vinguin a una infraestructura de l'Ajuntament de Vila-real el més adequada possible per a les seues necessitats, tant per als sanitaris també, que van a fer un treball molt important, com a les persones que van a rebre aquesta vacuna. Ha sigut un treball que de fet, ara s'estan vacunant, com bé has dit, a les persones que tenen 64 i 65 anys, i també ha funcionat de meravella. Jo ahir patia, de fet, vaig estar el dimarts, que va ser el primer dia d'aquestes vacunacions, pel matí, patia perquè no venien tan organitzats com els docents, que venien per cada centre, venia un coordinador per cada centre, sinó que aquestes persones se les havia convocat per telèfon i, clar, ja no n'hi havia grups de persones, sinó que venien per lliure, diferents poblacions. Veiem que potser podia haver més problemes d'aglomeració de persones a la porta, però no va ser el mateix que els docents. Ha sigut superàgil. Si se convocava la persona a les 9, quasi, o a les 9 i mitja, 20 minuts abans ja, si estava en el centre de vacunació, se vacunava. Per tant, molt àgil, les persones molt respectuoses, també hem d'agrair a totes les persones que han anat a vacunar-se la responsabilitat i la educació que han tingut en compliment de la normativa, del distanciament, i el respecte cap a totes les persones, tant per als sanitaris com a les persones que estan treballant allí.
Sí, regidora. Per tant, aquestes últimes notícies que hem rebut de la vacuna AstraZeneca no han propiciat, diguem, que la gent a lo millor falte a la seua cita o el s'hagi destarifat aquest protocol que tenen ara mateix de vacunació?
Mira, sí que vaig a fer una observació perquè puc comentar-vos que la segona, diguem, sessió o jornada de vacunació per als docents, sí que vas veure un camp més de nerviosisme perquè hi van eixir algunes notícies del tema dels trombos, d'altres països que havien suspès la vacunació. Ahí sí que vas veure un poc més de nerviosisme. Però la jornada de les persones nascudes en el 56 i 57, ahí la veritat que vas veure una tranquil·litat de les persones, arribaven amb molta tranquil·litat, entraven. La veritat és que em va sorprendre la tranquil·litat de totes i de tots. Jo crec que estem convençuts de que si aquesta vacuna s'està subministrant, evidentment s'hem de creure que és segura i que ningú crec jo que faria res que poguera perjudicar a la salut de ciutadans i ciutadanes. Aleshores, jo sí que evidentment envio un missatge de tranquil·litat, hem de confiar en les autoritats sanitàries, en el cas de que tinguin que prendre alguna mesura, la prendran, i evidentment si la decisió és seguir ficant aquesta vacuna, jo confio totalment en les autoritats sanitàries, en els experts que són els que estudien aquests temes. Aleshores, és això, que el que tenim que tindre és confiança i esperança, no? Jo crec que és un missatge molt positiu en el que ja n'hi ha un tant per cent de la societat mínim, no? Que la veritat que ens hauria agradat que anara més ràpid, però evidentment ja hem començat inclús a vacunar molt més pront de lo que pensàvem abans quan va començar la pandèmia. Aleshores, ara el que hem de tenir és confiança de que arriben vacunes el més pront possible i que la majoria de les persones estiguen vacunats el més pront possible per a pal·liar i per a veure si este virus passa a ser una data, no? Una cita en la història del món, no? Perquè no és d'Espanya només, sinó del món, i que lo puguem superar, no? Que estic segura que ho superarem i que la responsabilitat i això sí, també faig una crida a la responsabilitat de totes i de tots, que evidentment també hem d'agrair el que és el comportament de la ciutadania, perquè la gran majoria de ciutadans i ciutadanes han complit la normativa, una normativa molt complicada i molt dura, i que evidentment hem de seguir així, hem de seguir complint. El que no complís, evidentment, si se li ha pillat per les autoritats, per les coses de seguretat, se l'ha sancionat, i evidentment hem de convidar a seguir així, no? A seguir complint per a que aquest virus el puguem eliminar.
Pues, regidora de Seguretat Ciutadana i Salut de Vila-real, Sílvia Gómez, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos traslladat tota aquesta informació.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Justo al final, no quiero volverte a ver. ¡Ey! Lejos de mí. Deja que corra el aire, no te queme, va a salir el sol, sol. Déjame en paz. La luna me ilumina, en esta ruina entra la claridad. ¿Quién quiere saber? Si estoy quemado, escondo un corazón helado y quema mi ser. No he vuelto a ser el mismo. Desde que se fue Giles, pizza pa' Mercury Camarón. Y me siento mejor. Si sé que tengo una estrellita pequeñita, pero firme. Pero firme, pero firme.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Agricultor, el mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará, ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor, el manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964-32-2041 en Agromaestrat Borriol.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Como les había prometido al principio del programa, tenemos al otro lado del teléfono al diputado autonómico del Partido Socialista, Carlos Laguna. Buenos días, Carlos.
Buenos días, María.
Bien, ayer volvemos a recibir la noticia de que se vuelve a suspender la vacuna AstraZeneca, ¿no? ¿Por qué suspenderla si la Agencia Europea del Medicamento dice que podemos utilizarla?
Vamos a ver, yo creo que todo va en función un poco de que, como repite en innumerables ocasiones el presidente Puig, este virus es que no hay recetas a veces para luchar contra él, ¿vale? Y tenemos que depositar toda nuestra confianza en lo que son los criterios científicos, fundamentalmente. Y bueno, los científicos también adoptan acciones de prevención, como pueda ser pues la Agencia Europea del Medicamento o la propia Agencia Española, que a veces ante unas situaciones que no son repetitivas, que son muy poco frecuentes, pues adopten decisiones en prevención de algunos riesgos que vuelvo a repetir, que son muy poco frecuentes. Bueno, ahí tenemos el caso de Castilla y León, que ayer decidió, antes de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para tratar este tema, el dejar de vacunar, y que hoy, una vez ya se establecieron una serie de criterios, ha vuelto a empezar a vacunar a la gente.
Sí, pero estará usted de acuerdo conmigo que estos vaivenes con la vacuna AstraZeneca lo único que hacen es propiciar temor entre la ciudadanía y el desconcierto de que los mismos órganos no se ponen de acuerdo.
Pues sí, es cierto, pero yo le digo una cosa, es que, vamos a ver, las cuatro vacunas que hay en estos momentos, o las más conocidas, la de Pfizer, la de Moderna, la de Janssen, la de AstraZeneca, son vacunas, eficaces y son vacunas seguras. Es que con AstraZeneca se ha vacunado a millones y millones de personas. Es cierto que pueden haber habido o han habido una serie de episodios, pero que estamos hablando a lo mejor de una persona por millón, de la que haya podido sufrir un trombo y que de manera científica no está absolutamente comprobado que sea también la vacuna quien produzca estos episodios, ¿no?
Sí, diputado, por eso no se entiende, dijéramos, que si nos están diciendo desde hace días que es mejor vacunar que dejar de vacunar, porque se toma, aunque sea por prudencia, ¿no? Porque ahora, después de decir otra vez que no a AstraZeneca, imagínese a todas, sobre todo a las mujeres menores de 60 años que se han vacunado, que ya han recibido la primera dosis, ¿no? Que todavía no se ha decidido qué hacer con ellas cuando llegue la segunda dosis, cuando se les vaya a inyectar. Y que tenemos que pasar varios días hasta que se tome esta decisión.
Vamos a ver, queda un tiempo entre comillas razonable, porque la segunda vacuna seguramente tendrán que administrársela o inoculársela, pues de aquí un mes y pico, que puede ser mayo, como para que se garanticen o se estudien las consecuencias que pudiesen tener, que vuelvo a repetir, que son episodios muy poco frecuentes, que no podemos perder ni la esperanza ni la confianza en lo que son las vacunas. Mire, el periodo normal de estudio de una vacuna son 10 años. Hay veces que algunas se han conseguido en 5 años. En esta la hemos conseguido en menos de un año. Eso era absolutamente, bueno, digamos, increíble, que nadie podía creer que con esa velocidad. Yo espero también que la comunidad científica, con la misma velocidad que ha procurado tener las vacunas, que son la única salvación, la única que tenemos contra el virus, porque no hay otra salvación, pues que también se pongan a trabajar sobre esas ínfimas posibilidades que existen en la administración de esa vacuna, ¿vale? Y que den pues un resultado definitivo. Pero mientras tanto, mire, yo, si mañana, se lo garantizo, me llaman para que me vacune con AstraZeneca, yo me voy a vacunar con AstraZeneca. Es que lo tengo clarísimo. Es que estamos hablando de 140 muertes en todo el mundo, de 140 sobre millones y millones y millones de personas que están salvando su vida por la vacuna. Entonces, mire, es que no hay comparación, de los beneficios de la vacuna a las contraindicaciones. No hay ningún tipo de comparación, sinceramente.
Y no sé si se ha barajado ya en el caso de estas mujeres menores de 60 años, ¿no? Para que no se frene este ritmo de vacunación, aunque muchos dicen que va lento, ¿no? Y ayer, por ejemplo, hablábamos con la Secretaría Autonómica de Sanidad Pública, aquí el de la Generalitat, Isaura Navarro, que nos decía, bueno, va al ritmo que llegan las vacunas, ¿no?
Exacto.
Sí. No sé si se ha planteado pues que para estas personas se administre algún tipo de otra vacuna, si Pfizer, Moderna, o se sabrá también en los próximos días.
Mire, yo lo único que le pido a la población que esté en esas circunstancias, que ya han tenido, ya les hayan inaugurado la primera vacuna, es que tengan total y absoluta confianza en lo que es la comunidad científica y las autoridades sanitarias. Y que puedo garantizar, vamos, pero vamos, está clarísimo, de que se va a adoptar la mejor decisión para toda la ciudadanía. En cuanto me decía usted, dice que vamos un poco lentos. Bueno, la comunidad valenciana es de las comunidades que más rápidamente está vacunando. Yo quiero recordar que en estos momentos pues hay cerca de 950.000 vacunas ya inoculadas y 270.000 personas ya han recibido la doble vacuna. Que la vacunación se está procediendo a ella en función de cómo vamos recibiendo las vacunas de los laboratorios. Y como todo el mundo sabe, y si no lo sabe, yo lo recuerdo, pues lamentablemente los laboratorios están cumpliendo con sus cantidades de entregas, no solo en España, sino que están incumpliendo en toda la comunidad europea. Y bueno, la comunidad europea pues ha tomado medidas, como esos 30 millones de vacunas que se encontraron en Italia y que no van a salir de la comunidad y que se van a distribuir por la comunidad, etcétera, ¿no? Pero fíjese, ayer, por ejemplo, en España, que es un dato para la esperanza, pues hubo un récord de dosis de vacuna, de dosis aplicadas, 336.846 en un día, en un solo día. Es decir, que si nosotros contásemos con ese número de vacunas necesarios y que se nos había dicho que nos harían llegar, lo que está claro es que la infraestructura sanitaria responde y que hay que agradecerle una vez más a todos nuestros sanitarios el esfuerzo y la disponibilidad que están haciendo con las vacunaciones.
Sí, diputado, aprovechando que lo tengo hoy aquí con nosotros, ¿no? Me gustaría que fuera usted mismo quien aclarara estas discrepancias, estas opiniones, ¿no?, que está haciendo pues la opinión pública, dijéramos, respecto a esta decisión de Ximo Puig, del presidente, ¿no?, de adquirir la vacuna a Janssen, frente a esas críticas a Díaz Ayuso, a la presidenta de Madrid, por intentar comprar la vacuna Sputnik, ¿no? Nosotros, desde aquí, desde la radio, sabemos por qué es, pero me gustaría que usted, como diputado autonómico, explicara a la ciudadanía cuál es la diferencia entre lo que ha hecho Ximo Puig y lo que ha hecho Díaz Ayuso.
Pues mire, yo creo que hay una mala interpretación entre lo que ha hecho Ximo Puig y lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, que es una especie de verso suelto en este país y que nadie sabe muy bien a qué juega. Bueno, sí, es un juego absolutamente electoralista y está en estos momentos intentando potenciar lo que es el nacionalismo madrileño, cosa que no se entiende. Alguien que desde un momento, cuando se le decía rojo, ella verde, negro, ella blanco, y que la tiene que corregir hasta un propio presidente de comunidad de su partido, como es el presidente de Galicia, diciendo que así no se actúa. Lo que hace el presidente Ximo Puig es reunirse con unos laboratorios con los que ya se habían tenido muchísimos contactos, y de alguna manera lo que hacen estos laboratorios es garantizarle que a la comunidad valenciana van a llegar los millones de vacunas que ya estaban previsto que viniesen a través de la negociación de la Comunidad Económica Europea y del Gobierno de España. Es decir, no hay una negociación unilateral, o la gente lo habrá entendido mal, pero no ha existido esa negociación unilateral. La otra parte, cuando dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que se han ido a Rusia a hablar de la vacuna Sputnik, oiga, es que no se entiende. Por una parte, están hablando ustedes de comunista y o comunismo y libertad, y ahora se van allí a un país comunista o excomunista a ver qué vacunas tienen. Hay cosas que no se entienden. Y vuelvo a repetir que están dentro de lo que es el contexto electoralista de esta señora, que va absolutamente por libre.
Sí, sí, pero además, diputado, la vacuna Sputnik entendemos que todavía no está homologada por la Agencia Europea del Medicamento. En cambio, pero sí, Alemania ya está manteniendo reuniones también con esta vacuna rusa para adquirirla de manera bilateral.
Mire, yo estoy convencido que Alemania jamás dará un paso bilateral, jamás. O unilateral, vamos, estoy absolutamente convencido. Otra cosa es que Alemania, que como todo el mundo sabe, además es fabricante, porque ahí también se ha producido el debate sobre el tema de las patentes, que también puso sobre el tapete muy bien puesto, blanco sobre negro, el presidente Chimo Puig, y que al menos se ha abierto ese debate. Pues Alemania, a pesar de fabricar con fábricas propias vacunas, está teniendo las mismas restricciones que tenemos el resto de países. Si aquí en un momento determinado, una vez la Agencia Europea del Medicamento aprueba la vacuna rusa, pues a lo mejor por una serie de necesidades de intendencia, de logística, o de que el resto de laboratorios siguen incumpliendo, pues lógicamente se podrá ir a intentar negociar con ellos el suministro de vacunas. Pero que de ahí a hablar de que yo lo estoy haciendo personalmente o que mi comunidad es la interlocutora, pues va a ser que no. Porque, entre otras cosas, si vamos a recibir fondos europeos para la reconstrucción, eso no nos van a venir de Rusia. Eso nos vienen de la Unión Europea. Y si hay algo en esta pandemia, por encima de todos los años pasados, absolutamente importante, es la unidad de criterio, por ejemplo, europea, con los que son los fondos de reconstrucción y con lo que pueda ser la compra de vacunas en un mercado que estaba absolutamente disparado. Mire, yo es que me entra risa, de verdad es que me entra risa cuando hacemos comparaciones con Estados Unidos, con Inglaterra, con Israel. Oiga, ustedes no pueden hacer esas comparaciones tendenciosamente. Israel está pagando y ha pagado las vacunas, bueno, a un precio desorbitado, cosa que no se pueden permitir otros países, porque sabemos que Israel es un país rico, que además de tener dinero allí en su país, lo tiene también fuera, en todo el mundo. O que pongan de ejemplo Gibraltar. Pero oiga, ¿qué me están contando ustedes? Una población de 20,000+ habitantes, con una población de 47 millones. Ustedes lo que están haciendo es hacer de agoreros, de auténticos agoreros. Y aquí, cada paso que damos y que vamos avanzando, como es el récord de ayer, hay gente que le molesta. Y yo estoy convencido que, como decía el presidente del gobierno, para agosto, un 70% de la población estará vacunada, es decir, 33 millones de españoles estaremos vacunados, y a partir de ahí seguramente empezará la recuperación económica, de la que no nos podemos olvidar.
Diputado autonómico del PSPB, Carlos Aguna, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y haber reflexionado sobre esta materia de vacuna.
Pues muchísimas gracias a vosotros una vez más, porque jugáis un papel importantísimo los medios de comunicación, sobre todo en estas situaciones y circunstancias. Yo, por último, quiero agradecerle a toda la sociedad valenciana, como ha dicho el presidente Puig en más de una ocasión, la capacidad que ha tenido de sacrificio para soportar, entre otras cosas, las restricciones y lo que son los cierres perimétricos o el no poderse desplazar. Sinceramente, mi felicitación junto a ellos, a los sanitarios una vez más.
Seguir, iremos andando hacia ningún sitio, soñaremos que andamos sin movernos de aquí.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderargo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderargo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Juliet.
Bé, fa uns dies els vaig prometre anar fins les Alqueries per xerrar amb la seva alcaldessa, Esther Lara, i avui és el dia. Bon dia, Esther.
Bon dia.
Bé, vam rebre una nota de premsa des de l'Ajuntament, no?, parlant de que les festes de la segregació es podrien celebrar, encara que siguin amb les mesures de seguretat enfront al Covid corresponent, no?
Sí, bé, vam fer una reunió amb les Esteres, no?, i la reina que tenim pendent d'aquesta proclamació per parlar de quina era la visió, no?, que ens trobàvem de cara a les festes de juny. Mm. I clar, pues, davant la incertesa un poc de saber com pot evolucionar o quines tipus de mesures de seguretat van a ser, pues, la decisió sí que han sigut que anem a intentar donar-li, no?, el sentit que tenen les festes de la segregació, però els deberes que no quedaran encara proclamades les festeres que tenim pendent, no?
Clar, estaríem parlant més d'activitats... Bé, la segregació sempre ha sigut de caràcter cultural, no?
Cultural,
teatre,
sí.
Concerts a la plaça... sí que és veritat que des de fa uns anys es venia fent aquest festival del Niño Fest, però que aquest tipus d'activitat encara juvenil i de festa al juny és un poquet inimaginable, no?
Sí, ojalà es poguera fer, perquè ganes sí que hi ha... I així la teniu transmitit i nosaltres també tenim ganes ja de poder donar-li normalitat, no?, a les festivitats, però és moment encara d'aturar un poc i de prendre precaució en tot el que faci falta, no?, i haurà que esperar un poc, però bueno, activitats culturals i les entitats que vulguin col·laborar, que moltes d'elles alguna volta també han fet les seues pròpies activitats, doncs sí que les mantindrem tot el que se puga, sempre i quan, ja dic, que les condicions sanitàries ho permetis, que no existen com a dia d'avui, pues podem dir que sí que podrien fer moltes coses.
Sí, justament en aquesta nota de premsa sí que s'obri la porta que si en octubre tot va bé, podrien existir unes festes patronals, no? I que es pogueren proclamar aquestes festeres, no? Que les portem les portem anomenades, diguem, des de fa 2 anys, no? No sé quina és la idea inicial d'esta informació.
A veure, idea com a tal, òbviament són les ganes per part des de Santa Algaldia, per la regidoria de festes, no? Com bé dia abans, que tenim ganes, no?, de poder fer aquestes festes, i també tenim ganes de que totes les xiquetes, no?, pues puguen gaudir del seu regnat, no?, del seu moment, no? Elles tenen moltes ganes i aleshores pues era una de les coses que vam comentar amb elles, no?, que si a l'octubre ens ho permetia, i sempre i quan elles totes estigueren d'acord, intentaríem fer pues unes festes un poc acoplades a aquesta situació, no?, que ens ha vingut a tots un poc pues de manera desprevista. No tenim res fixe, serà un poc l'evolució de tot el que ens diga que és el que podem fer i el que no, no? Però bueno, és una de les idees que teníem, era poder aprofitar les festes d'octubre com a festivitat patronal també, i si la situació ho permet, pues podràs començar a celebrar tot, no?
Serà correlació un poquet també de com vaig a la vacunació. No sé com està el tema de les alqueries. Sí que coneixem gent de 80 anys, major de 80 anys, que sí que ha anat a l'ambulatori, però clar, aquesta vacunació massiva que es fa ara als les persones de 64 i 65 anys sí que es tenen que desplaçar fins Vila-real, no?
Jo, per la gent que tinc al voltant i per la gent que conec, sí que està citant, la gent està acudint de manera normal i tal a la vacunació, no?, que n'hi ha programada per a la gent nascuda en el 56-57. També sabem que tenim el sector educatiu vacunat, amb tot el personal també que correspon, no?, en la neteja, que en aquest cas és municipal, també està vacunada i demés, perquè accedixen al centre, no?, i així no ho establia el protocol d'educació. Aleshores, jo crec que la vacunació està anant per un bon camí, a lo millor no a la velocitat que tots volem, però sí que de veres que cada volta et trobes al teu voltant que ja més gent vacunada, no? I crec que això és positiu i és la confiança que té que tindre la societat, no?, en el tema de la vacunació i tots tirar endavant i poder continuar per aquest camí.
Respecte a novetats a les alqueries, ens ha arribat que probablement el replà es poguera obrir al públic.
Sí, la veritat que per temes tècnics, el tema de llum i aigua que no hem tingut resolt, ens haguera pogut obrir per a Pasqua, però bueno, estem intentant solventar-ho i intentarem pues el més breu possible, a lo millor per a en un parell de setmanes. Tenim ja acabada el que ha sigut la fase de rehabilitació de tota l'església vella i ens agradaria pues fer jornades de portes obertes i que la gent coneguera, no?, els orígens del nostre municipi, i ara que ja ho tenim restaurat, no?, i que és un poc aquesta realitat que veníem reivindicant ja fa uns anys, que la gent conega de primera mà com ha quedat l'edifici, no?, i poder, pues, al millor també en un futur, i anar podent fer activitats, no?, i a més sigui alguna exposició de, bueno, diversos actes culturals que se puguen fer també allí i dotar-li un poquet de sentit, no?
Sí, la veritat és que seria una alegria per a molta gent del poble que mai ha entrat a aquesta església, no?, del replà. Sí que és veritat que la casona que està al costat sí que és més difícil, és més fa uns anys com que la van tindre que adequar perquè aquest mur tan emblemàtic no caiguera, no? No sé si hi ha intenció de rehabilitar també aquesta zona amb algun tipus d'intenció, de per fer algun tipus d'activitat o dotar-la d'alguna característica concreta a aquest espai.
Tots els espais que envolten tota l'Església Vella crec que tenen la seva part interessant. Aleshores, sí que la intencionalitat que portem pues és un poc intentar, no?, anar valorant fases a fases, en xicotetes actuacions, perquè com bé sabem, parlem d'un projecte que té una envergadura important i un molt potent econòmicament, que l'Ajuntament mateixa no pot tindre fons propis, no?, per a poder-ho portar endavant. Aleshores, com estem fent fins ara, no?, mitjançant subvencions, a excepció de l'apuntalament que comentaves abans, que sí que va ser un fons propis, que van ser 100.000 euros a nivell municipal, la resta sí que estem intentant, pues, l'Església havia de fons FEDER, una part de l'aportació de Diputació i una part molt xicoteta també de l'Ajuntament. aleshores la intencionalitat sí que és poder avançar en tot el que envolta l'Església Vella. I bueno, pues seria una il·lusió no per a tots poder veure tot l'edifici en si restaurat. És de veure que estan unes condicions, pues la veritat que molt, una crisi, no, que podríem dir, estaven profundament molt malament i aleshores hi ha molt per fer, no? Però bueno, jo confie que poquet a poquet i en les subvencions anem estudiant pas a pas poder avançar.
Sí, així mateix també hi ha moltes coses a fer al poble sobre infraestructura, no? Que per exemple estan plantejant-se a la fi poder obrir el carrer Sant Jaume.
Sí, bueno, el carrer Sant Jaume jo crec que estem parlant ja en qüestió de poc de temps, creiem poder veure maquines ja treballant per la licitació tota completa del projecte. I per tant, jo crec que sí que és una realitat ja per aquest 2021. Ha sigut una reivindicació que fa molts anys ja que estem lluitant, no? per a poder tirar endavant. Hem tingut també la col·laboració dels propietaris del sòl afectat. Aleshores, jo crec que ara ja serà una realitat per aquest any i que en breu pues, podem veure ja imatges de màquines ja en el lloc in situ poder obrir aquest carrer, no?
Ens agrada moltíssim escoltar aquestes notícies de les alqueries, no? Perquè això unit a aquests treballs que ja vam xerrar sobre la Casa de la Cultura, no? Que es podrien començar, diguem, a la fi d'aquest 2021, doncs donaran a totes elles una imatge nova a la localitat, no?
Sí, jo crec que són coses necessàries, poden ser xicotetes actuacions urbanístiques, però realment parlem de grans projectes per al municipi, que fa anys que també s'estan reclamant, no? S'han demorat en el temps i que a la fi pues, podran veure la llum, no? Són interessants i bueno, pues, important veure créixer també el poble, sempre és un bon punt.
Bé, pues, alcaldessa de les Alqueries, Esther Lara, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver xerrat sobre tota aquesta informació.
Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Tu móvil, tú eliges telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Agricultor, el mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará. Ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor. El manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964-32-2041. En Agromaestrat Borriol.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Se le empinaba la tarara.
la tarara no, la tarara mare que la baile yo. Ella porta pirri, ella porta pirri, ella porta pirri.
Y ya arribate el torn de parlar de la mona de Pasqua que vos he promès durant tota la setmana. I per això tinc al meu costat a Lluís Jiménez. Bon dia, Lluís.
Hola, bon dia.
Bé, anem a contar que vostè, amb el seu germà, no, portava la pastisseria Jiménez, així a Vila-real, veritat?
Exactament, sí.
Durant molts anys, no? Imagine.
Bueno, vam néixer en la pasteleria.
Directament, no? Sí, sí. Dolcet, dolcet, ha eixit vostè, no? Imagine. Què espera vostè la pastisseria?
Bueno, la pasteleria ha sigut sempre la nostra vida. Uh-huh. Hem estat sempre en la pasteleria, hem viscut la pasteleria i això, ara ens hem jubilat, però continuem, bueno, encara, a muntar la pasteleria un poquet en casa també.
Sí, veritat, imagina, sí. No sé si té nets, que els està instruint o com.
Pues no, els fills, nosaltres, els fills igual meus que del meu germà, sí. Pues, a l'estudiar, pues han seguit uns altres camins, no, sí. No han seguit el camí de la pasteleria. I avant, les coses d'ara i avant, què tenim que fer?
I vostè, què és la primera cosa que recorda que va fer a la pastisseria, el primer dolç que va fer?
Bueno, nosaltres en aquell temps, anem a dir, pues fèiem de tot. En estiu fèiem gelat, en hivern les pastes, a més, no n'hi havia com ara, sinó se feia quasi tot en la pasteleria. Se feia xocolata, se feia, bueno, per les mones mateix, pues també fèiem, entonces se feia molta mona de dolços.
Sí.
I confitàvem els dolços. Agarràvem els dolços quan se collien, es posàvem en un bidó en salmorra, després es traïem, es bullíem i es confitàvem.
Clar.
Vull dir que tot això, antes tot era, se feia tot, se comprava poca cosa. I així hem anat sempre en la pasteleria, era molt, molt, molt manual, tot. Sí.
Vostè diria que en cada lloc hi ha una manera diferent de fer la mona de Pasqua?
Sí, sí, bueno, ja ho crec, sí. Nosaltres així és un poc diferent. Així les fem rellenes o sense rellenar i en un ou damunt. I en molts puestos, pues, no comptant la mona de Barcelona, que és la de xocolata, sí, o la de Catalunya. Així, però també són diferents. En cada puesto, la mona sent quasi el mateix, però no és igual.
Sí. Quina és la diferència que vostè trobaria a lo millor?
Pues, nosaltres les fem rellenes de cabell, d'àngel, de moniato, de dolços, ara últimament de xocolata. I als altres puestos, normalment, a vegades no se fan rellenes. Si no, és un tipus de pan quemado, que nosaltres també el fèiem, en una cresta de merengue que se posava damunt. I també en els altres puestos fèiem una espècie de coca i els dolços anaven fora de la mona. Nosaltres era sempre dins.
Sempre dins, sí. Sí que és veritat que fora d'ací no he vist molt que aquests dolços estiguen dins de la mona. Sol ser més per decorar, no?, i ornamentar per damunt aquest fornetxat, no?, diguem.
Sí, sí.
Comencem a parlar de què seria la recepta original d'ací de Vila-real, no? Perquè jo crec que les nostres abueles, sí que mares, moltes, fan la mona, però avui en dia és molt poc usual que la gent jove, no, puga fer-ho, però sí que hi ha interès perquè ara la gent ha tornat a recuperar la passió, no, per la cuina.
Pues sí, així lo clàssic de Vila-real era la fórmula esta del perolet, que diem, que era en un medies i era oli, era ouia, ou, sucre i farina.
Tot dins d'eixe perolet?
No, la medida, diem un perolet, diem la medida era el perolet, perquè anaven les medides, no se pesaven.
Clar.
Si no, anem a dir que era un got, anem a dir que era un got d'oli, dos gots d'ouia, un got d'ou, un got de sucre, era la medida de que n'hi havia del perolet, que diem així. Nosaltres, sempre que hem fet la mona, pues, teníem, teníem una altra fórmula, anem a dir així, pareguda a esta, però que és la que hem gastat sempre ja de els meus pares i tot això, sí.
Després sí que és veritat que hi ha que tindré un bon braç per, diguem, donar-li forma a aquesta massa, no? Que això sí que costa moltíssim.
No, bueno, un dia jo, des de que conec, estaven les pastaores, que diem, i la pasta, pues, se pastava en les pastaores.
Sí.
I la força la feia en la pastaora, quedava fina, sí. El que sí que, o sigui, ara últimament era més fàcil tot perquè estava la levadura. Antes la levadura era més costosa, dient que se feien la pasta se feia 3 o 4 hores antes, o més encara, i se tenia que esperar. Ara no, ara ja tenies la medida i en un momentet, anem a dir, ja podies treballar la pasta i has començat a fer la mona.
O sigui, ja fornejar-la directament, no? O hi havia
sí,
que...
la mona, pues, se fa... O sigui, treus la pasta de la pastaora, t'esperes un poquet, que pugi un poquico, i entonces fas la mona. Després esta mona va a una estufa, anem a dir, perquè pugi un poquet més encara, igual que el pa. Igual que el pa. Entonces, quan ja ha pujat, pues, entonces la tires dins del forn ja, i quan la traus li pegues sucre, si vols, després la tornes a posar un poquet més, i ja està la mona feta.
I així, anissets d'issos de colorins, no es fica, també?
Sí, bueno, així nosaltres posàvem, els anissos els posàvem per les mones xicotetes.
Per als xiquets, imagina, per als menuts. Sí,
que eren mones bé en ou o sense res. Ara, últimament, pues, se posava molt l'ou de xocolata.
Sí, per acabar de reomplir-lo, no?
Molt bé, sí.
I les formes, perquè les formes són molt originals. A mi sempre m'han fet la del cocodrilo, no? Sí. Diguem que això és
bueno,
molt...
Bueno, nosaltres d'aquestes coses fèiem poc, perquè la pasta que nosaltres fèiem de mona no és tan bona com per fer aquestes figures. Per fer aquestes figures, la pasta té que ser més dura i no puja tant, perquè la que nosaltres fem és una pasta que puja bastant, entonces se deforma. La figura que fas de cocodrilo també en fem. O si fas una altra cosa, un peix, o si fas qualsevol altra cosa, pues, al pujar tant se deforma un poquet. I en esta pasta que nosaltres fem, anem a dir, pues, no queda tan bé aquests tipus de figures.
Li han demanat alguna figureta molt estranya?
No, en mona no. En mona fem el cocodrilo o un peix... I
la gent se conformava, no? Jo imagino...
Relleno sí, relleno sí que la gent... Hi havia gent que te demanava...
Coses especials.
Coses molt especials, sí. Nosaltres també teníem coses especials, també, de rellenos. I hi havia gent, pues, que li deia, pues, posa'm cireretes i avant, o posa'm... Cada gent, pues, hi havia gent que li agradava una cosa... i al gust d'ell, doncs, nosaltres fèiem la mona.
Sí, perquè, per exemple, sempre està la discussió de qui és més de moniato que de cabello d'Àngel, sí, per exemple,
bien.
No?
Sí, molt bé, claro. Sí,
nosaltres,
sí.
Per exemple, en ma casa som de xocolate sempre, perquè a mi m'agrada moltíssim el xocolate, que Isa també abundarà, imagina't.
Bueno, però el xocolate és ara últimament.
Sí, abans no.
No, abans la mona no era... Abans la mona era... Anem a dir, el que més se feia era fruta, la fruta glacejada, sí. Que diem.
Era més fàcil de tindre així al voltant.
Sí, i després era el moniato i el cabell d'àngel. O n'hi havia algunes que eren sense res dins d'algú.
Sí.
Sí. Després ha anat posant-se i ara, sobretot, pues, el xocolate se gasta molt. I, sin embargo, el dolç que diem no se gasta quasi gens. Jo crec que la pasteleria, sobretot, la gent, antes li agradaven les coses més dolces. Estàvem acostumbrats a coses dolces, bastant dolces.
Més fortes, diguérem.
En pastes iguals. Ara la gent no vol les coses tan dolces, les vol més suaves.
Ai, és que ara són tots més... La salut, el sucre, no? Pareix que haig de passar de moda perquè tots volem estar en línia. La Pasqua pilla a propet ja de diguérem, de l'estiu, no? I mos tenim que ficar el banyador. Jo crec que mos entra més la consciència que als Nadals que ens deixem portar pels turrons.
Bueno, però una mona, vull dir, el que mengem de mona no és una cosa, és una cosa extraordinària, no és una cosa seguida. Vull dir que un trosset de mona, dos o tres dies... Bueno, clar, és una maravilla.
És que a més...
Arregles el paladar li dones, sí, sí, sí. Li dones un poc de gust i sabor.
Sí, però és veritat que la mona realment es menja el diumenge, sí. El dilluns de Pasqua, sí. I bé, nosaltres és que ho allarguem fins ara, fins a Sant Vicent, sí, no? Sí. Que també ens agrada que també hicim nosaltres de Pasqua. Sí. Però, per exemple, el diumenge de Rams és molt estrany, no? Que algú vagi a per mona de Pasqua.
Sí, sí. Lo més raro que n'hi ha també és que, per així, que se menja simplement, anem a dir, estos dies.
Sí, clar.
Passen estos dies, anem a dir, passen estos dies i s'acaba la mona. Mm. Ja... no fas mona de ninguna de les maneres. Ja s'ha acabat. Hasta si en fas i les poses per vendre, és que no
ningú li presta atenció.
No li presten atenció. Ja.
Fixes, vols sí, que sí, curiós, sí, sí. Que és una cosa que ens agrada moltíssim, sí, sí. No? A més, tenim el dit de... Ja estàs pensant en la mona de Pasqua, que seria molt senzill anar a un forn i dir... és agost, però vostè me fa una mona de Pasqua i te la podríem fer,
sí, sí,
no?
Claro, poder-la, sí, clar, poder-se fa sempre, però... La gent no ho demana, aixís coses. Mm.
Sí, no. Perquè, per exemple, sí que és veritat que el prim, que a mi m'agrada moltíssim, que és la mona, però amb sí. Les seues nous i les seues passes, això sí que es pot veure durant l'any, no?
Sí.
I això és més fàcil de vendre cara.
Sí, durant l'any això se ven més. Ara, també, en aquestes festes, també se feia bastant més. El prim també se feia bastant més.
Sí, sí, sí.
Nosaltres el fem també de la mateixa pasta de la mona, fem també el prim, que és millor que fer-lo de la pasta de pan quemau, anem a dir així. La pasta del pan quemau i la pasta de la mona és molt pareguda, però la pasta de la mona està
més bona. És, sí. I més dureta també, no?
Sí, al tindre més ou i això, la pasta de la mona aguanta molt més tendra i aguanta més temps tendra també. Uh-huh. Vull dir que sí.
Sí, perquè és veritat que moltes mones... en funció de com estiguen fetes, a lo millor als dos dies s'han ficat més dures que a lo millor un pan quemau, no? Que dura més mollet.
Sí, sí, sí.
I respecte al... Hi ha més sucedanis de coses que podem demanar típiques així a Vila-real ara per el temps de Pasqua?
Bueno, pues mira, parlant de mona, així era, en Vila-real hi ha una cosa molt típica, que és el llonguet.
Sí.
Per lo que siga, el llonguet és dels únics puestos que se fa el llonguet és així, i és la mateixa pasta de la mona, el que passa que s'estira en rulo, anem a dir, conforme la mona tens que fer una capa baix, rellenes i una capa damunt i la tanques en un cordonet,
sí.
El llongo l'estires en un rulo i el tanques i li poses el relleno dins i el tanques i el fa, i és una coseta llargueta com si fos un panet. I això és molt típic de Vila-real i també se feia molt en Vila-real també això.
I s'ha perdut durant el temps?
No.
Ens hem fixat
no,
més
no,
en la mona?
Nosaltres tots els anys hem estat fent llongueig i estem fent de tot i bastant no s'ha perdut gens, no? El llonguet també, el que passa, el que diem antes, antecedent de cabello,
sí.
I de cabell d'àngel i de cabell de moniato i ara també se'n fan de xocolata. Vull dir que ha evolucionat encara també un poquet més això.
I no sé si a lo millor del salat passem un poquet més en Pasqua, ens n'anem més al dolcet de la mona.
Bueno, també tenim la panà, que la panà, pues, com en temps passat, era anava a fer dijuni, diem, pues fem la panà de verdura en atún, ou i pinyonets. Era una pasta pareguda a la de la mona, però salà.
Clar.
I se feia molt, sobretot en la Setmana Santa. Dimecres, dijous i divendres sant se feia bastant i se venia molt això. Després vaig iria també a fer la pana de tomaca, que també era igual que la de verdura, i també pues, se gastava molt pa dijous sant, divendres sant, i això pues, s'ha gastat sempre molt. Nosaltres sempre n'hem fet moltes.
Sí. I però no ha vist vostè molta evolució en el món de la mona, no? Malgrat el xocolate que s'ha anat adherint en els últims temps, no ha sigut un dolç que hagi evolucionat molt, no sé, per exemple el roscó de Reis, a lo millor.
Sí, bueno, el roscó jo he conegut que no, a Reis no se feien roscons
directament.
I el roscó avui en dia possiblement siga una de les coses que més se fa ja, més que la mona.
Sí, sí, sí.
Més que el dia del roscón és més que la mona. La mona no, la mona ha sigut una cosa molt clàssica i que ha tingut poca evolució. La gent està acostumbrada a la mona i no. tots estem d'acord amb la mona esta, pareix, com és una cosa de 2 setmanes,
sí.
Pues, d'un any per un altre anem fent mones, i ja te dic, algo d'evolució. També tinc que dir que nosaltres també fem iemes i mantecaes, que diem, la iema sí. És una boleta de iema o de massapà, i això també ho posàvem dins de la mona.
La mona anava a carregar,
sí, eh? Sí, no, la mona anava sempre molt a carregar, i això també anava molt dins, i també això li donava també molt bon sabor i estava molt bona. Sí, una xicoteta cosa, nosaltres pel senyor Enrique Tarancón,
sí,
li fem especial per ell una, bueno, després ho fem ja pel qui volia, li fem una coca en un poquet de pasta de mona baix, i damunt col·locat iemes i mantecaes.
Que bo.
Tapaé també en un poquet de pasta i a nous per damunt. I això quedava quasi com si fos un torró.
Clar.
I això li agradava molt al cardenal.
O sigui, és una cosa que vau patentar vosaltres des de la pastisseria Jiménez quasi, no?
Bueno, li ho fèiem sempre a ell. I després n'hi havia alguna gent també que ho volia.
Clar, si ho va tastar d'ell, sí, jo també ho vull. Gent,
sí. Segur que menjava poquet, però era
fortet, no?, el que li agradava.
Sí.
No sé, hi ha molta gent que li pesa. Ixa paraula, igual que lo del moniato i el cabell d'Àngel, sempre està, eres més de salat o més de dolce? Això sempre passa.
Sí. També tinc que dir una cosa, que la confitura de moniato o el de cabello és més important que te'l facis tu que el que el compres fet.
Clar.
Tu sempre, si el fas tu, sempre li dones un poquet més del sabor que vols, o el cous menys, per estar en conserva, pues segurament no se pot fer de la forma que el fas tu casero, sí. Com tot el que se fa més o menys.
No, i a més, és curiós perquè és igual que la crema, no, pastissera, en funció de on la compres, és un sabor molt diferent. Cada maestrillo tiene su librillo, no, diguem.
Sí. A més, avui dia és que està tot molt...
Molt expandit.
Expandit i crema se'n fa de moltes maneres. Agarres aigua i un producte, ho mescles i crema. No és com antes, que tenies que posar el sucre, la farina d'arròs, l'almidó, per fer la crema ja li posaves ja el sabor que volies, llima o canelleta o el que fora, i fes la crema. Nosaltres sempre l'hem fet a nosaltres, la crema. Però avui en dia, pues, claro, està molt fàcil fer de tot. N'hi ha moltes productes. Sempre jo dic que no és el mateix. Sempre estarà millor si tu te fas les coses.
Clar, que si les compres.
Si les compres aixina, mis fetes, anem a dir aixina. Sí.
Sí, però bé, anar a una pastisseria, a mi que m'encís en les pastisseries, li ho he de dir, sí que és veritat que el forn, tot el que estigui fet del forn que vostès tenen, està molt bo, siga ja siga dolç, que siga salat. No, té un sabor diferent, diguem, no?
Sí, bueno, gràcies. Nosaltres, la veritat és que ens dediquem a això.
Clar, és que jo penso que no és el mateix. Amb el forn de casa, aquest tipus de dolços, no? Sí que és veritat que hi ha molta gent que té molta mà a l'hora de fer les mones.
Sí.
Però, per exemple, jo que soc de les alqueries, la gent sempre ho portava a fer als forns,
sí,
no?
Sí.
Igual que l'arròs, sempre, el dijous hi havia, sí, diguem, molta gent que passejava, no?, fins al forn del costat perquè ho feren allà, no?
Sí, així, a més de nosaltres, que fem molta mona, així jo he conegut, pues, també, que totes les dones, anem a dir,
clar,
en casa, pues, feien les mones, les posaven en el taulell, les ha conegudes jo posar-se el taulell al cap i anar al forn i allí, pues, coure les mones.
Sí.
Això ha sigut una cosa també molt tradicional de Villarreal. Sí, sí,
a
sí,
més,
sí.
Feien per a tota la família.
Sí,
jo me'n recorde,
sí.
La taula de la meva abuela,
sí,
plena de mones, sí, i allà acudia tothom, perquè, sí, ella, sí, i la seva germana ho feien, i anàvem a recollir i cadascú tenia la seva formeta feta,
sí, sí,
no?
Sí.
I al gust de cadascú, no?
Sí.
Ha sigut també una tradició bonica que
sí,
no ens agradaria que es perguera. I afortunadament ens hem mantès també la nostra tradició, perquè, per exemple, amb la proximitat de Catalunya, i ses mones de xocolata que ells fan, que fan també meravelles, no?, artísticament,
sí.
No se'ns ha engolit la nostra pròpia mona, també.
Bueno, així també, bueno, últimament també se ven algo de,
sí, els
de
ous,
la mona de xocolata o els ous estos de xocolata que fan per Catalunya. Però pareix que així encara hagin diferenciat...
Millor, millor.
Anem a dir una cosa de l'altra.
Sí, 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 sí.
Lo màxim que han fet és el que jo te diria, la moneta i damunt l'ou pues, canviar-lo per de xocolata.
Mm. Ara, lo important, Lluís. Així, qui regala la mona de Pasqua? Perquè el roscó tenim clar que és el que li toca a la fava. Però així, en Vila-real... Sol anar-ho directament o els fills, el padrí, l'abuela...
Pues que jo sàpia, no mai s'ha tingut...
No s'ha tingut referència
la,
mai,
la
no?
La referència. Jo he conegut sempre l'abuela, anem a dir així, ha vingut a la pasteleria també, o en casa, que contàvem, i dia, bueno, pues fem-me una mona per mi, una per al meu fill, i fem-me quatre monetes pels meus nets.
Sí.
I la abuela se ho enduia i suposa que a cada nen li donaria la seva mona, però així com en la part de Catalunya està la mona, que és el padrí tradicional,
sí, sí, sí,
que feia la mona, pues així no.
Així no.
Nosaltres teníem alguns clients que ens demanaven la mona per regalar-li la, però sempre eren catalans.
Mm.
Tenien per regalar-li la al teu i sempre també, però poca cosa. Així no, així la mona... És, anem a dir que és familiar.
Sí. I vostè, una volta que ha deixat la pastisseria, quan arriben aquestes dades, o tira a faltar ese ajetreo d'anar i vindre de la gent, o no, o millor voreu des de fora.
Bueno, com totes les coses, n'hi ha unes coses bones per un costat i unes coses bones per un altre.
Hmm.
Nosaltres, pues, igual el meu germà que jo encara fem... mona en casa.
Clar.
Fem perquè mos agrada i hasta mos fem la confitura. Vull dir jo que encara ho fem, o panaetes també, ve el divendres sano i això, i mos fem les panaetes, fem el relleno i mos ho fem tot, però això és com aquell que diem, això és de port ja.
Mm.
Com antes, que antes mos passàvem, bueno, esta setmana n'hiixíem de
l'obrador, no?
Claro, sí, si no n'hiixíem, estàvem allí, pues tot el temps que farà falta, mm. Sí.
A mi el que m'ha contat un pardalet és que vostè les pilotes de frare les fa molt bones. És que jo sóc molt fan de les pilotes, però encara... perquè, com sóc forastera, van aprofitar per traure pilotes de frare el dia que no estava. Això a vostè li pareix bé, a mi no em pareix correcte, perquè no les ha pogut tastar encara.
Bueno, nosaltres n'hi ha una tradició en Vila-real que diuen que el tio... un tio meu, Fenollosa, sí, el tio Manolo Fenollosa, este diuen que és el que va, anem a dir, inventar o va fer la pilota de frare.
No em diga.
Sí, perquè per ahir, antes se feien les pilotes, se feien al forn.
Sí.
I s'obrien i se rellenaven. I este tio meu, pues, va, les fregia.
Les fregia, clar, que és el que li dona...
Sí, les fregia i després se rellenen, sí. I sí, bueno, és el dolç típic de Vila-real, me pareix, mm-hmm, a mi. Sí. I és, bueno, de lo que més agrada en Vila-real també, ja estem en lo mateix. Quan veníem ja els diumenges normals, pues en les bandejes que feies per les cases,
sí,
pues en quasi totes les bandejes n'hi havia dos pilotes allí, vull dir, tio, que podies posar moltes altres pastes, però les pilotes que no faltaren.
Les pilotes no podien faltar mai, sí, mm, sí. Quan ve el nostre company, Santi Cortés, no? Que van fer un programa sencer dedicat a la pilota de frare, no? I sí, ens comentava pues, això, que és molt típic veure els diumenges, no? I els passejos també des de la pasteleria fins a casa, no? A misses pilotes de frare. Però bé, encara cara a la Pasqua es substituís per una mona, no?
Sí, bueno, és lo típic ara.
És lo típic, ja hi ha temps per menjar pilotes de frare durant sí, tot l'any.
Així també, pues, així com en quasi tots els puestos n'hi ha fetges, pues, que cada fetge té la seva cosa típica.
Sí.
Vull dir jo que ve Nadal i mos oblidem de la mona i està el pastisser de moniato o el pastisser de cabello, vull dir, està la reposteria, no sé per què, pues
sí,
cada fecha pues pareix que hagem assentat un producte també en pasteleria.
Sí, per exemple, ara al maig són molt típics els pasqualets, no?
Bueno, sí, pasqualet també va ser un invent també de un tio Manolo, que va fer el pasqualet, va fer un braser de merengue i li se va ocorrir dir pasqualet. I nosaltres el veníem durant tot l'any. Passa que ara...
Al maig pareix que...
Pareix que siga un poquet més, pareix que siga un poquet més, sí.
Sí. Doncs, pues, Lluís, jo crec que amb l'hora que és m'han entrat moltes ganes de minxar una mona de Pasqua, pilota de frare, pascualet, el que siga, no? Perquè jo crec que ha sigut un encontre molt dolcet, no? Amb la seua visita sí, a la nostra ràdio, a Ràdio Vila-real. Lluís Jiménez, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres i comentamos esa mona original d'ací de Vila-real i espere que tothom hagi pres les notes d'aquesta casoleta, no?
Bueno,
Perolet.
Del Perolet.
Sí.
No obstant, en molts puestos també està escrit això.
Sí.
La Caixa Rural me pareix que també ha fet calendaris i estan les fórmules. Sí. Cada un, això és com la paella també, cada un té la seva fórmula. Un li posen llet, uns altres li posen aigua. Com la paella, i tots fan la millor pasta.
Clar, sí. Però això per decidir tindrem quasi que tastar-ho. Tindrem
bien,
que, si no, no podem decidir així en el tuntun. Pues, Lluís Jiménez, un plaer que hagi vingut avui amb nosaltres.
Moltes gràcies per haver-me cridat i poder també reviure un poquet això de lo dolce que també mos agrada molt.
Quan vulga, el cridarem també per als pasqualets.
Molt bé, moltes gràcies,
Bé, i un any fa que aquesta cançó de Gapimú que tant vos vas ficar al confinament pues ha complit el seu primer aniversari. I com no, per recordar-ho, que millor que anem amb esta cançó, esta cover que va fer Ojete Calor amb la seva pròpia cantant, que és Anna Belén. Amb aquesta bona marxa ens n'anem, però vos espere demà, com sempre, a les 12 amb la millor informació i amb la millor companyia. Moltes gràcies per haver estat un dia més amb nosaltres. Ara els dice amb els meus companys d'esports que estan ja tocant-me la porta.